Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Bulpalleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Quan Media. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
El govern de Bulpalleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Bulpalleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? Els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMA Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Quat Media. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcuatenca. Mireia Quirós, a 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cuat.cat i als diferents butlletins horaris.
De referència a Sant Cugat.
Tres minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs a banda de les aturades habituals d'aquesta hora de la tarda, que són bàsicament àrea metropolitana de Barcelona, també zona del Vallès o les rondes de la mateixa ciutat de Barcelona, repassar dues incidències d'aquest accident a l'autovia 2, tram de Castellbisbal. Només hi ha un carril obert en sentit Martorell, sentit Lleida, aturades de més de 6 quilòmetres, gairebé entre Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal. Això passa a l'autovia 2 i en sentit Lleida. En tenim un altre d'accident a la C58 al tram de Sant Quirze del Vallès. Aquí parlem d'aturades de 2-3 quilòmetres en sentit nord, en sentit Manresa. Com et deia, a la resta de vies, aturades habituals, vies que envolten Barcelona.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Fundació Formació i Treball és una entitat amb una llarga trajectòria que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Mitjançant un model que combina formació, acompanyament personalitzat i oportunitats laborals reals, la Fundació genera un impacte positiu en milers de vides. Un dels exemples més visibles a Badalona és la seva botiga Moda Re, on la roba de segona mà adquireix una segona vida i al mateix temps es creen llocs de feina dignes. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Sònia Ruiz, que és cap d'acció social de la Fundació, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Sònia Ruiz. Què tal, Sònia? Com estàs?
Hola, bona tarda, Anna.
Per començar, com neix la Fundació Formació i Treball?
Doncs mira, nosaltres vam... L'entitat va néixer ara fa més de 33 anys. La missió que tenim és la de treballar i la d'acompanyar en la inserció laboral i en la formació de persones en situació de vulnerabilitat i també fer aquesta part d'entrega de productes de primera necessitat a famílies que venen derivades de serveis socials. Així va néixer amb un grup de voluntàries, perquè vam néixer també arrel de Càritas Diocesana de Barcelona. Uh-huh. Van néixer amb aquesta gestió, no, de la roba, i a partir d'aquí, a poc a poc, vam anar a començar a créixer, no, i a treballar la inserció laboral d'una manera també molt més professionalitzada i a nivell més de projectes que estem repartits en diferents territoris. Tenim la seu central a Sant Adrià de Besòs, però després tenim delegacions en diferents punts, tant de la província de Tarragona com a la província de Barcelona.
Vale.
I una d'elles, evidentment, és aquí a Badalona.
A Badalona. I quins col·lectius són els principals destinataris dels vostres serveis?
Clar, quan parlem de persones en situació de vulnerabilitat, parlem d'uns col·lectius molt amplis, realment. Eh? Estem parlant des de persones que porten aturades de llarga durada, és a dir, de més d'any i mig, dos anys. Estem parlant de joves que cerquen potser la seva primera ocupació perquè han fet abandonament escolar. Estem parlant també de dones en situacions monomarentals, vale? És a dir, que realment és un col·lectiu molt ampli, vale? Un col·lectiu que quan tu parles de persones en situació de risc d'exclusió és molt estereotipat,
clar,
no? Normalment les persones, no, ens posem en situacions molt més complexes, i al final també nosaltres el que intentem explicar és que qualsevol persona, qualsevol de nosaltres, podria arribar en aquesta situació, no? Amb problemes d'habitatge, desnonaments, diferents circumstàncies que impacten en la teva vida i fan que tu no et puguis incorporar al mercat laboral.
En el vostre model, de fet, el vostre model es basa en tres eixos: formació, treball i entrega social. Ens els pots explicar breument?
La part d'aquesta més d'inserció i formació, el que intenta és això, que la persona torni a accedir al mercat laboral ordinari. Per això participem en diferents projectes, tant de formació com també d'inserció, i que el que fan és treballar per millorar l'ocupabilitat de les persones. La formació, evidentment, és al final capacitar-les perquè coneguin o perquè estiguin més a prop del mercat laboral i que puguin formar-se en aquest aspecte molt, molt més professionalitzador. Vale? I després, això, poder treballar amb un pla de treball individualitzat, quins són els objectius de cada una d'aquestes persones a mig, curt i llarg termini. Perquè al final tu tens com una, no? Tens una necessitat com molt immediata, que és la feina.
Sí.
Però hi ha vegades que el que intentem també treballar amb la persona és veure què és el que necessita i veure com de prop o com de lluny està del mercat laboral.
És a dir, és,
no?,
un treball molt especialitzat per cada tipus de persona. No?
Exacte, sí, sí. Després tenim també, som empresa d'inserció, és a dir, nosaltres també podem contractar persones en situació de vulnerabilitat que venen derivades de serveis socials municipals, vale? I que ens permet contractar aquestes persones durant un període d'entre 6 mesos i 3 anys, en el que la persona està treballant en un servei productiu, però paral·lelament té un acompanyament social amb l'objectiu de que aquella empresa, nosaltres, no som una empresa finalista, sinó que és una empresa pont. Per tant, preparem aquestes persones per després poder fer el salt a l'empresa ordinària, amb l'avantatge, evidentment, de que al final estan treballant,
clar,
en un servei. Això seria més encaminats a la part més de formació i inserció laboral. I pel que fa respecte a l'entrega social, al final també, que això ho fem, per exemple, mitjançant les nostres botigues, és donar l'accés, no, a que les persones amb aquesta situació puguin accedir de forma normalitzada i dignificada també a les nostres botigues. ¿Vale? Això significa que béns derivats de serveis socials o d'altres entitats amb les que col·laborem, per exemple aquí a Badalona, aquestes persones tenen un QR, ¿vale? Que s'apropa a les nostres botigues i poden accedir a la roba que tenim en aquests establiments.
Que això és el projecte Moda Re.
Exacte. No? Tenim vinculat amb Moda Re, que és la cooperativa de Càritas, dirigida a tota la part tèxtil. Tenim aquí a Catalunya 36 punts de venda, vale? Dos d'ells estan aquí a Badalona, un al centre comercial de Montigalà i l'altre sí que està més al centre d'aquí de Badalona. I és això, al final és una botiga que tu puguis, que és una botiga normal, vale? És a dir, que tu, qualsevol persona pot entrar i accedir a fer la compra d'aquest vale. producte, vale? Però aquelles persones que estan dins del programa d'entrega social, en el moment de pagar, ensenyen aquest QR, no?, amb el mòbil. I al final el que intentem és que aquella persona, no, per aquella situació, hagi de portar, no, aquesta etiqueta de clar. Necessito, no, tinc aquesta necessitat i vinc, sinó que com tu o jo, que anem a qualsevol botiga i ensenyem, doncs, no, el nostre mòbil per sí. pagar, bé perquè tenim la targeta associada o bé perquè en aquella botiga tenim, no,
som una targeta de fidelització.
Exacte. Doncs i l'ensenyem i paguem, doncs una mica és aquest, no? I treballar tota la part més de dignificació de qualsevol persona que en qualsevol moment es pugui trobar en aquesta situació.
Continuem parlant d'aquest projecte de Moda Re, perquè a més de donar feina, també aposteu per la sostenibilitat. Com encaixa aquest projecte dins de la vostra filosofia?
Clar, nosaltres, tot el tema de la circularitat, la sostenibilitat, ha estat sempre en l'ADN de formació i treball. És a dir, és una manera que tenim de treballar des de sempre. El que passa que ara no té aquest concepte o aquesta manera de parlar-ne, però des dels nostres orígens ja això ja ho treballàvem. Al final, què et permet? Doncs que qualsevol persona que deixi, no?, que ja no estigui utilitzant aquella roba, no?, la pugui dipositar en aquests contenidors, i aquesta roba després és seleccionada a una planta tèxtil que tenim a Sabadell, vale? I a partir d'aquí, aquella roba o aquell producte que pot entrar un altre cop al circuit i entra mitjançant les nostres botigues. No? I per tant, es tanca una mica el cercle, no?, de la roba que ja no s'estava fent ús, que pugui tornar a entrar-hi un altre cop, no?, i que qualsevol persona també ho pugui comprar.
I quina resposta teniu per part de la ciutadania respecte a les botigues?
Bueno, i això ja és opinió personal, crec. Jo crec que cada vegada més la societat està com més conscienciada de les quantitats de roba que contínuament estem llançant i estem deixant d'utilitzar, no? I que el fet de que tornin un altre cop al circuit, doncs això la gent ho rep bé, no? I que jo crec que potser són models, no?, que en Europa això estava funcionant des de fa molt de temps, i jo crec que aquí ara comencen a la gent a veure-ho com una cosa normal, no?, i que tu pots comprar, pues, això, pues, qualsevol roba en qualsevol establiment.
Clar. I què diries que diferència o quina diferència hi ha entre una botiga tradicional i una botiga com la vostra, des del punt de vista social?
Doncs al final perquè té un projecte darrere, no? És a dir, les persones que estan treballant dins de les nostres... Estem parlant de botigues, però podríem estar parlant de la nostra línia de restauració, de la nostra línia de forestal, de neteja... És a dir, tenim diferents línies que el que permeten és contractar mitjançant l'empresa d'inserció persones, no? Persones que en un moment donat estan en una situació de vulnerabilitat i que durant un determinat temps tenen accés a aquesta contractació. Per tant, jo diria, les persones que van a comprar les botigues són persones que al final estan col·laborant amb el nostre projecte social. Un projecte que al final no és únicament que això, que aquella roba que ja no s'estava utilitzant ara torni al circuit, sinó que hi ha una contractació darrere d'aquesta persona. Clar. I que se li està fent tot un acompanyament social.
També en la vostra fundació feu accions de sensibilització. Quins objectius perseguiu amb aquestes iniciatives?
Bueno, al final és fer conscient a la societat de les grans problemàtiques que ens hi trobem, no? Al final, el tèxtil no usat és un residu, no? I, per tant, el poder-li donar aquesta segona o tercera vida crec que és important. Però també a nivell de sensibilització amb el tema del malbaratament alimentari, això també és important, no? La quantitat de productes que potser no arriben al consumidor, potser perquè aquella, no, aquella fruita o aquella verdura no tenen la imatge, mm-hmm, no, ideal. Mm-hmm. Exacte, per arribar al consumidor. I, per tant, això ja no es posa a la venda.
Clar.
Doncs d'aquesta manera poder-li... Al final, nosaltres el que intentem és donar-los aquestes oportunitats als altres productes perquè realment puguin arribar a la resta, mm-hmm, de població.
I què poden fer les persones o empreses que vulguin col·laborar amb vosaltres?
Jo diria... Clar, al final jo ara et diré el que jo com a responsable d'acció social voldria que col·laboressin, eh? Hi ha moltes maneres, però a nivell de més d'acció social i de inserció i formació, al final que puguin trencar estereotips, uh-huh, vale? Qualsevol persona que estiguem atenent dins de qualsevol dels nostres projectes és una persona que pot accedir mitjançant altres plataformes, no? a les seves vacants, però nosaltres el que li intentem donar a aquestes empreses és un valor afegit. És realment donar-los la seguretat que són persones que han estat acompanyades,
clar,
per nosaltres durant tot aquest temps. No? I, per tant, principalment, doncs, que com podrien col·laborar les empreses? Doncs que puguin comptar amb nosaltres com un servei més,
clar,
per poder... Doncs, col·laborar amb ells a nivell més de cobrir les seves possibles vacants. Però després també hi ha altres moltes maneres de col·laborar, des de que si tenen necessitats, doncs que no troben un perfil en concret i els està sent molt complicat, doncs els hi podem parlar o podem començar a valorar si poder fer una formació a mida, més en concret en el que ells necessiten.
Clar.
A nivell més professionalitzador. Poden obrir-nos les seves portes de les seves empreses perquè les nostres persones coneguin de més a prop el mercat laboral. Que participin en això, en fer pràctiques d'entrevistes. Pensa que hi ha persones que fa temps que no tenen una entrevista laboral i el fet de anar un dia a una empresa, se'ls hi... No?
Se'ls hi que t'ensenyin.
Exacte. Sí. I se'ls hi generen molts nerviosismes, no? Que després impedeixen que ells puguin explicar realment quin és el seu bagatge professional.
Clar.
No? Llavors, practicar això, doncs, és molt important. I tenim empreses que ens ajuden a col·laborar en aquest sentit. Què més? Evidentment, fent de voluntariats. Per nosaltres, i bueno, per formació i treball, el paper del voluntariat és molt important perquè... tenen uns coneixements, vale, que a vegades nosaltres, per nostre dia a dia, no, necessitem que ens aportin, sí, aquests coneixements. Per tant, també, o sigui, al final, que una empresa pugui venir i pugui escoltar la nostra missió, què és el que fem, i que a vegades sorgeixen, no, possibles col·laboracions simplement de parlar,
uh-huh,
no, de que, jo què sé, pues que facin una campanya de canvi d'armari amb els seus treballadors, perquè és una manera de treballar també tota la part de RSC. Bueno, és que a vegades són coses molt petites, però crec que, bueno, és una manera també d'anar conscienciant poc a poc a les persones.
I ja per últim et vull preguntar que quins diries que han estat alguns dels reptes més grans que heu tingut com a fundació en aquests darrers anys?
Com a persones, vale? Com a atenció a persones, crec que un dels col·lectius que continua sent un repte també per nosaltres són aquelles persones que estan en una situació administrativa irregular,
uh-huh,
vale? Perquè en rebem, atenem, i és complexa el seu acompanyament,
vale,
a que acabin tenint un permís de treball. Per tant, jo crec que aquest és un gran repte que tenim. L'altre repte jo crec que també és continuar creant aliances amb altres entitats per poder pensar o poder, bueno, repensar de quina manera podem acompanyar a les persones amb diferents dificultats o amb diferents problemàtiques. Sí que és cert que nosaltres, i aquí a Badalona, tenim molta relació amb la Fundació Roca i Pi,
uh-huh,
i fem molts projectes, i fem projectes amb ells, però crec que és important continuar creant aquestes aliances perquè són importants, perquè no podem cadascú fer el nostre, sinó sí que crec que hem de treballar conjuntament, però no només amb les entitats del tercer sector, sinó també amb les administracions públiques, repensar projectes, veure de quina manera podem millorar-los per poder atendre d'una manera més global a tothom, mm-hmm, i que no siguin, no, projectes que tenen un inici i un fi de,
clar,
pràcticament un any, no? I, evidentment, les empreses. Jo crec que el repte que continuem tenint és que les empreses bueno, puguin apropar-se a nosaltres i puguem treballar conjuntament problemàtiques que tenim totes.
Molt bé, doncs Sònia Ruiz, cap d'Acció Social de la Fundació Formació i Treball, un plaer haver-te tingut al Connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Els centres de normalització lingüística del Baix Llobregat posen en marxa una nova fornada de cursos de català per a tots els nivells. Es tracta d'una oferta que vol facilitar l'accés a l'aprenentatge de la llengua tant per persones que no la parlen com per aquelles que volen millorar el seu nivell o acreditar-ne el coneixement. Per saber-ne més, marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on tenim el nostre company Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
Bona tarda. Per detallar exactament quins cursos hi ha, saludem en Benjamí, company del Centre de Normalització Lingüística. Benjamí, bona tarda.
Hola, bona tarda i gràcies.
A partir de dijous 12 comença el període d'inscripcions per a aquests cursos i abans d'apuntar-vos-hi cal que conegueu quines són les propostes més adients per a vosaltres. Hi ha una nomenclatura estàndard internacional que designa cada nivell de coneixement d'una llengua, que segur que us sonarà aquest famós C1 i C2 de català, però quines altres nomenclatures hi ha? Quins són aquests nivells, Benjamí, perquè sapiguem exactament quin és el nostre nivell d'una llengua.
Exacte. Bé, per conèixer el nivell de català, el que heu de fer és trucar-nos al Centre de Normalització Lingüística o també accedir a través de la pàgina 3w.cpnl.cat i aleshores des de la mateixa pàgina d'internet us podem convocar a fer una prova de nivell o podeu venir presencialment. Quins nivells tenim? El marc europeu comú de referència de l'ensenyament de llengües ens proporciona tota Europa perquè tinguem tots plegats una mateixa nomenclatura i sapiguem on estem, uns mateixos noms. Nosaltres partim l'A2 europeu, diguéssim, del marc comú europeu de referència de l'ensenyament de llengües, és el que nosaltres diem els cursos bàsics, que són aquells cursos que pel Centre de Normalització Lingüística, i per la majoria no, per tots els centres de normalització lingüística de tot Catalunya, que pertanyem al Consorci per la Normalització Lingüística, és l'eix central, són els cursos bàsics, aquells que tenen més demanda, són aquells cursos que ensenyaran a les persones una bona introducció a la llengua. S'ensenyaran a entendre'l, a comprendre'l, el català, i també, al final del tercer mòdul, perquè es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, aquella persona serà capaç d'expressar-se amb un mínim de funcions lingüístiques.
Parlem d'una persona que mai ha parlar del català, que no el coneix i no l'ha sentit?
Exacte. El que passa és que hem de parlar amb una mica de trampa, que és que partim de llengües romàniques. O sigui, que la persona que ve a la nostra classe, en general, no sempre tenen uns mínims coneixements, o no, o tenen uns grans coneixements de castellà, de francès, d'italià, de romanès, de portuguès, i me'n deixo alguna, no? Etcètera, etcètera. Però vaja, també hem tingut russos o ucraïnesos que amb dificultat parlen castellà i també acaben adaptant-se, d'acord?
Quins altres nivells hi hauria a banda d'aquests bàsics?
Bé, d'acord, després de, si parlo en el marc europeu, en el marc comú europeu de referència a l'ensenyament de les llengües, després de l'A2 tenim el B1. El B1 és una frontera, el B1, perquè és aquella persona que ja té uns coneixements mínims com per poder dur a terme una sèrie de funcions lingüístiques, però ara el que li falta és agafar pràctica, sortir al carrer i desenvolupar-se amb la majoria de situacions lingüístiques completament completament correcte, diguéssim. Això és el que abans en dèiem cursos de conversa, perquè aquella persona ja sap dir que li fa mal al peu, o ja sap entrar en una botiga i demanar pomes que no siguin molt verdes, etc, etc, però continuar el discurs amb tota la naturalitat, no? Perquè quan entres en una botiga, doncs parlaràs del temps que fa, del xàfec que cau, si aquella poma té uns puntets negres, o etc, etc, o el que sigui. O pots explicar com està la teva filla, o com està la vida en general i la política i tal. I això és agafar pràctica i agafar vocabulari. Aquest seria el B1. Aquesta és la frontera. Fins aquí, A2 i B1 no ens ha interessat gaire, ho dic entre cometes, no ens ha interessat gaire que la persona sàpiga gaire gramàtica. Home, nosaltres anem escrivint a la pissarra i passem fotocòpies i mirem llibres i tal, però no ens interessa com funciona el codi, ens interessa primer de tot l'expressió, l'oralitat. Això és una gran barrera, perquè després ja tenim el curs següent, que és el B2. El B2 és el que abans coneixíem com el nivell B, que és el curs bàsic de gramàtica i ortografia de la llengua catalana.
Aquí és on es comença a escriure.
Exacte. Aquí, per tant, comprovem els que fem les proves de nivell que aquella persona és capaç, aquell alumne és capaç d'expressar-se en català sense cap tipus de problema i amb un nivell més que correcte. Aleshores, ja podem començar a veure aquesta llengua parlada, com la plasmem amb els signes i amb l'ortografia i amb la gramàtica. Després del B2 tenim el nivell C1, segueixo parlant en europeu, i el C1 és el nivell conegut com sempre havíem conegut el nivell C, d'acord? I per acabar, tenim el nivell superior, que és el C2, i que ara està molt en voga perquè a moltes persones, per la feina, i sobretot al professorat de les escoles públiques de Catalunya, doncs els el demanen per poder exercir, i la conselleria els va donar un temps, que no me'n recordo si és el 26 o el 27. I aleshores, els centres de normalització lingüística anem ofegats, perquè no hi ha prous places i estem lluitant això perquè n'hi hagi més i per poder satisfer a tothom que pugui estudiar i treure's aquest certificat de nivell C2.
I a l'administració pública també dona punts i, per tant, també veiem, no? Més enllà d'aquest professorat, gent de totes les professions dintre de l'administració pública que tenen aquesta necessitat, no?
Exacte. Tenim una sèrie de col·lectius, com per exemple, posem un parell d'exemples, el col·lectiu sanitari o el col·lectiu de Mossos d'Esquadra, doncs que, clar, vull dir, els dona tenir un coneixement de la llengua de nivell superior, els dona, no sé si són 2 o 3 punts més per poder optar a un canvi de població, etc, etc, i són coses importants a la vida, clar.
De fet, Benjamí, tu vas ser el meu professor del C2 al Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Prat, i compartíem precisament classe amb molts Mossos d'Esquadra i també persones dels serveis sanitaris, no? O sigui, que es donava precisament aquesta casuística que
ja no
comentaves.
No me'n recordava.
Doncs sí. I precisament hi havia un volum important d'aquests dos sectors, precisament. Per tant, aquesta necessitat social i també administrativa, no?, de normalitzar el català i d'oferir un bon tracte d'aquesta llengua també a les persones usuàries dels serveis públics que en volen fer ús. Parlem ara de com accedim a aquests cursos. Tant és si no hem fet mai un curs de català com si ja hem fet algun curs al Centre de Normalització Lingüística a l'hora d'inscriure'ns-hi?
No, això ho havia de dir. Els dies 12 i 13, o sigui dijous i divendres d'aquesta setmana, tenim la matrícula oberta per les persones que aquest últim any han fet cursos de català amb nosaltres, perquè puguin tenir, per poder garantir que tinguin una plaça, els antics alumnes. Es poden inscriure presencialment al Centre de Normalització Lingüística del Prat o a qualsevol centre de normalització lingüística dels voltants d'aquí del Baix Llobregat, s'hi poden inscriure, o també a partir de la pàgina web del Consorci, cpnl.cat/cursos o /inscripcions, no me'n recordo.
Hi ha un banner, només entrar a la pàgina web principal, ja ho veureu, que posa inscripcions.
Exacte. Doncs això. I després, els dies 16 i 17, és per les persones, doncs, que o fa temps o mai no han fet un curs de català. Aleshores, el primer de tot que fem és fer una petita prova de nivell. Primer una petita conversa per detectar quin és el nivell de llengua oral que tenen, i després ja veiem els interessos que aquella persona té, si necessita un B2, un C1, un C2, etc, etc.
Una mica ja ens ho has avançat, passat, però ens comentaves a l'inici de l'entrevista que el gran gruix de l'alumnat que teniu al Centre de Normalització Lingüística és gent dels cursos bàsics de català. Quin tipus d'estudiant trobeu normalment aquí, al Prat?
Hi ha de tot, hi ha de tot. Depèn dels anys, però hi ha de tot, hi ha de tot. A veure, el col·lectiu de persones vingudes dels països d'Amèrica Central i del Sud és el gruix, és el gruix. També tenim persones d'altres llocs d'Europa. Darrerament, aquest últim curs vaig tenir dues persones d'Ucraïna, que em va fer una certa gràcia barra pena, i sempre tenim ja algun marroquí, i bé, però el 90% de les persones que tenim a classe en els cursos bàsics són persones d'Amèrica Llatina, diguéssim.
I en un context com el català, que hi ha dues llengües, i el castellà és una llengua doncs, que parla tothom, quina motivació tenen aquestes persones per aprendre català?
La motivació, bàsicament, és una motivació laboral. És una motivació laboral. A molts llocs on entren a treballar o quan comencen a fer recerques de feina, diverses feines o amb bastants feines es troben amb què han d'entendre, almenys entendre el català. I si el parlen, també millor, clar. Sí, perquè qualsevol feina d'atenció al públic, doncs has d'atendre el català.
Benjamí, explica'ns quins horaris tindran aquests cursos per la gent que s'hi vulgui apuntar.
Com que fem cursos de català per adults, el que procurem és poder oferir amb horari que les persones adultes els vagi bé, que no estiguin treballant. Tenim algun curs al matí, però només algun, molt anecdòtic, i tota la resta de cursos són a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre. De manera que el gruix de les persones entenem que a la tarda no treballen. I després tenim cursos en línia, o sigui, la persona que treballa moltíssimes hores, la persona que a les 7 de la tarda no pot estar fent un curs de català, tenim els cursos en línia, que poden ser, ara no em sona la paraula, amb la pantalla, etc.
Sí,
síncrons i asíncrons, sí, exacte. I molt bé, és una manera, els cursos en línia és una manera també molt, molt bona de funcionar, perquè tu t'organitzes la feina i de tant en tant tens una mica de control per pal del tutor o tutora.
Al final de cada curs hi ha un examen per acreditar el nivell?
A final de cada curs no, a final de cada... ara no em surt.
De cada nivell, no?
Exacte, de cada nivell, sí. Tenim bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3. Al final del bàsic 3 tenim una prova, que és una prova oficial, que la fem al Prat, amb el mateix professor i tot plegat, i aquesta prova, si la superes, doncs et dona un certificat oficial, d'acord? Igual que el nivell C1, no? El que abans en dèiem C. Doncs hi ha el C1, hi ha el suficiència 1, suficiència 2, suficiència 3, i la prova es fa en el suficiència 3, i si la superes, tens un certificat oficial.
Doncs tota la informació la teniu també a cpnl.cat. Allà teniu un banner on us portarà les inscripcions. Recordeu, del 12 al 13 de setembre, per les persones que ja heu cursat un curs aquest anterior any al Centre de Normalització Lingüística, i el 16 i 17 per aquells que ho feu per primera vegada o ja fa temps que en veu fer un i voleu continuar els estudis. Benjamí, company, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ni cuando... quan vaig marxar. Fa més temps del que vull pensar. Em faig el fort i tiro endavant. I no t'ho dic, però trobo a faltar. Si pogués, tan sols un moment, pensar en tot el que hauria pogut fer. Però la llar que em va fer gran ja no em troba i segueix avançant. Tornaré. S'encén un matí i per fi sembli que va bé i una espurna il·lumina el camí. Quan de cop s'il·lumini l'albada, quan mirem la lluna que s'amaga, quan trobem un retorn de nostàlgia i compartim la mateixa mirada. Tornaré.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, el meu nom és Marta Aguirado i la cançó que he triat és Life on Mars de David Bowie, perquè aquesta cançó simplement és espectacular, ho té tot.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on. Say a word, fighting in the dance hall. Oh man,
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
En els últims anys, les xarxes socials s'han convertit en un espai clau per a la difusió de la lectura. Ha emergit amb força una figura que abans no existia, el creador de continguts literaris. Aquests nous prescriptors, coneguts en plataformes com TikTok, Instagram o YouTube, com booktubers, bookstagramers o booktokers, estan transformant de la manera en què descobrim, comentem i compartim llibres. Però qui són? Quin tipus de continguts ofereixen? Com influencien el mercat editorial i els lectors? Doncs avui ho analitzem, ho fem en profunditat amb el llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez. Pablo, benvingut.
Ben trobada.
Quin fenomen.
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
A més, ha anat molt ràpid, això.
Bueno, ja portem 12-13 anys, eh? Vull dir, van començar a YouTube amb el tema de booktubers i, evidentment, s'han anat estenent altres plataformes i avui dia potser TikTok és... Hi ha molta presència a TikTok. De fet, la majoria de booktubers han acabat passant-se a fer-se un canal de TikTok o d'Instagram amb el tema dels reels i dels shorts i aquestes coses, les stories, perquè, bueno, criden a una altra generació. És a dir, així com la nostra generació sí que potser es va enganxar més a Facebook i a YouTube, avui dia es busquen continguts molt més percutits, molt més ràpids, molt més breus, i llavors se'n van més cap a l'esfera de TikTok.
Després parlarem de noms propis, potser per tenir alguns de referència. Mm-hmm. Però sí que m'agradaria saber quines característiques acostumen a compartir aquests prescriptors de les xarxes.
Si parlem en termes generalistes, el primer que cal fixar-se és que hi ha una immensa majoria de prescriptores.
Uh-huh.
És a dir, la gran majoria de les creadores de contingut o creadors de contingut, en aquest cas, són de gènere femení, ja des del bon principi. Potser per aquella imatge que tenim, que potser no és tan falsa, de que les dones llegiu més que els homes, en general, o us agrada més el fenomen de la lectura. Això és el primer, tenint en compte que és un fenomen principalment protagonitzat per dones, cosa que em sembla meravellosa. Després, sí que és cert que la característica que comparteixen tots és que el motiu principal és la prescripció de llibres. Llegeixen un llibre i el recomanen. Això té coses positives i coses negatives, i després en parlem, si vols, perquè...
Sí.
Vull dir, déu-n'hi-do. I, finalment, que el públic majoritari són principalment adolescents.
Principalment.
No vol dir que no hi hagi booktubers o booktokers que no siguin per adults, però la gran majoria del públic i, per tant, la gran majoria de contingut està adreçat a un públic que tiri cap a la literatura adolescent.
Però és un públic que està vinculat o relacionat d'alguna manera amb el món del llibre, de la literatura, és a dir... Són professors, en alguns casos, són llibreters...
Hi ha una mica de tot. Sí? Et trobes professors, et trobes llibreters, et trobes escriptores, la Gemma Lienas, per exemple, és una important escriptora infantil, té el seu canal on tenia, no recordo ara si encara el continua o no, però on recomanava llibres, i no només llibres per nens, sinó llibres en general, llibres que li havien agradat a ella. Però, en general, sí que hi ha, al ser molt adreçat o tenir molta presència amb el públic adolescent, ens trobem que moltes i molts d'aquests booktokers o booktubers són d'una edat relativament jove, amb la qual cosa molta gent encara doncs, no té una carrera acabada o no té una feina remunerada habitual.
Val. En quant a les plataformes, hem parlat de TikTok, d'Instagram, de YouTube, podcast... Mm-hmm. Quina és la que té major presència?
Jo diria que avui dia el BookTok, el que seria la creació de contingut sobre llibres a TikTok. Sí que n'hi ha totes les altres, sobretot perquè alguns venen ja de molt antic. Hi ha gent que porta 11 i 12 anys fent aquest contingut a YouTube. TikTok és una plataforma molt més nova en aquest sentit. Però el que té més impacte, potser, seria TikTok, jo crec.
I quins formats són els més comuns en aquestes publicacions? Hem parlat de prescripcions, és a dir, s'han llegit un llibre i te l'expliquen i et donen la seva opinió, que també ens diràs ara el bo i el dolent que té això. Però, en general, què es fa? Perquè es poden fer moltes altres coses amb els...
Sí, aviam, et trobes també el que ells anomenen... Bueno, el que s'anomena habitualment l'unboxing, és a dir, els hi arriba un llibre i davant de càmera l'obren per primer cop, obren la capsa i van comentant a mesura que van mirant. Ah, doncs mira, la portada és molt xula, l'ensenyen a càmera, el tipus de lletra, ai, mira, i aquesta enquadernació està molt bé, tal qual. Després trobem que hi ha alguns, i això és molt interessant, com per exemple Fantastic School, o Les Paraules de Fa, que per exemple el que fan és donar també consells d'escriptura, o consells, en alguns casos, sobretot els que estan més alineats amb una branca més pedagògica, per entendre'ns, com seria la Raquel Brune, que també fan consells per estimular la lectura, per fer que la gent llegeixi... O sigui, hi ha una mica de tot.
Hi ha varietat. I els podcasts, jo hi ha un que... No en conec, d'altres, però sí que hi ha un que és de la cadena SER, que és... Fantàstic. A mi almenys m'agrada molt. Està molt, molt, molt treballat.
Hi ha diversos podcasts molt interessants. Per exemple, va haver un intent de podcast d'un noi que té un... Ell té un blog dels tradicionals, aquells que escrius i has de llegir i això. Que, curiosament, amb el món dels llibres hauria de ser el més conegut, els blogs de llegir. Sí, però no és així, que és el Caballero del Árbol Sonriente, que aquest s'especialitza en literatura fantàstica, i després hi ha, ara sí, de memòria, és que amb el tema de podcast no ho tinc tan dominat, però potser el podcast, el problema que tenen és que els podcasts són massa llargs amb el dia, avui dia.
Sí,
avui dia es
segurament.
Busca contingut molt més breu, molt curtet, llavors el podcast, qui el sentim, els podcasts? Pues la gent que ens agrada la ràdio.
Doncs mira, et diré que d'aquell podcast que et dic, fan una pindoleta, que encara és més curta que tot això que veiem a les plataformes, i que és com si fos un audio píndola d'un fragment del llibre.
Oh, que gran, molt bé.
I és
molt
fantàstic.
Bé, clar, perquè a més així el que aconsegueixes és motivar el lector
Atrapa.
A l'escoltar com sona aquell llibre, doncs s'enganxa.
Tipus de llibres que acostumen a recomanar, a ressenyar... No sé si hi ha gèneres predominants o gent especialitzada en algun gènere.
Hi ha molta gent que s'especialitza en un gènere o un altre. Per exemple, hi ha un youtuber molt interessant per mi, que es diu... El canal de YouTube es diu De Todo un Paco. Es diu Paco Hernández, ell, De Todo un Paco. Ell està especialitzat, per exemple, en còmic. I ell parla de còmic, sobretot còmic americà. Llavors, evidentment, quan parla de Marvel o parla de DC, doncs fa referència també a les pel·lícules dels respectius universos cinematogràfics i demés. O és interessant, per exemple, el cas del Col·leccionista de Mundos, que sobretot parla de literatura fantàstica juvenil. D'aquests n'hi ha molts. Jo crec que és la temàtica més habitual. La literatura fantàstica i, sobretot, el romantasi, el romans en fantasia juvenil, aquests són els que ho peten. Aquests tenen milions de seguidors.
Aquesta manera d'acostar-se a la literatura o de promocionar la literatura, els llibres, ha canviat la promoció editorial?
Sí, i aquí està el gran risc. És a dir, les grans companyies i algunes, les grans editorials o els grans grups editorials i alguns més petits, han començat ja no només a regalar el llibre a determinats influencers que els recomanen, que això sempre s'ha fet, sinó que han començat a pagar per promoció. Aquí és on ve un dels perills als quals jo em referia abans. És a dir, si a tu t'ha pagat, diguem Planeta per dir alguna, no vull dir que Planeta sigui especialment coneguda per això, però si tu Planeta t'envia el llibre i et diu, ei, són 10.000 euros que tens aquí per parlar del meu llibre, evidentment, tot aquell llibre, encara que et sembli horrorós, te'l recomanaràs com si fos la vuitena meravella. Clar, aquí està el gran perill, és a dir, si tu ets un prescriptor, fer això significa que depens de que l'editorial que et paga la recomanes segur. Clar, ja no estàs prescrivint un llibre perquè tu consideris que sigui un bon llibre, sinó senzillament perquè, bueno, doncs el teu és un treball publicitari, és un treball de màrqueting. Llavors ja buscaràs la manera o buscaràs el truquet per anar a intentar enganxar la gent amb aquell llibre.
Aquí hi hauria una de les contres que tu abans comentaves.
Correcte.
Si vols, fem la llista positiu i el negatiu. Doncs
pues mira, una altra de les... Positiu té moltes coses. El fet de que qualsevol cosa que sigui promocionar la lectura, promocionar llibres, a mi em sembla molt vàlida en una societat com la d'avui, que potser la lectura pues, es veu una mica sota amenaça, a no ser que siguin llibres molt curts i molt breus. Però, per exemple, el fet de que a determinades influencers d'aquest món se'ls ha donat com a manera de promocionar el llibre, doncs, escolta, el tradueixes tu. I s'han trobat, hi ha hagut traduccions que han sigut absolutament pèssimes. Per què? Perquè aquella persona pot saber molt de llibres, però no és un traductor o una traductora professional que ha estat treballant d'això durant anys o que ha fet la carrera de traducció i interpretació, sinó que és una persona que llegeix en anglès de manera fluida i que és famosa. I això afavoreix, diguem-ne, les vendes del llibre. O que directament, per aquesta presència com a influencer, se'ls hi publiquen llibres que amb una altra persona aquell mateix llibre seria probablement rebutjat. Però això ja havia passat abans amb els youtubers famosos que publicaven llibres, que tots en coneixem algun cas.
Ja. Hem parlat d'aquest fenomen, tu dius, de fa com uns 12...
Sí, 10-12 anys. Ben bé. Els primers. És a dir, on ha esclatat realment ha sigut amb els darrers 3 anys, jo diria.
I què creus que és el que ha afavorit la seva expansió, el seu creixement?
Precisament el saber adreçar-se a un públic que és consumidor de xarxes, però que al mateix temps també pot ser consumidor de llibres. I han generat una comunitat que és molt fidel, una comunitat que s'identifica amb aquests influencers i que quan aquests influencers recomanen un llibre, doncs aquest llibre doncs esclata. Un exemple molt clar va ser el llibre de... No recordo ara si el primer era Alas de Hierro o Alas de Sangre, una trilogia sobre dracs. Des del meu punt de vista, vull dir, molt normaleta, molt senzilleta, tirant cap a baix, vull dir, no se m'enfadi ningú, és la meva opinió, senzillament, sí, sí. Però com es va contractar determinats influencers per promocionar aquest llibre, i especialment l'edició que es feia amb tot el que és el tall del llibre il·lustrat i tal, volaven. De fet, molts no van arribar ni a les llibreries, perquè ja els havien agafat. Clar, evidentment, això era una col·laboració pagada, en molts casos, perquè no podien haver llegit el llibre. Llavors... Clar, és el que et deia. Vull dir, de vegades els interessos comercials xoquen amb aquest esperit. Per exemple, a mi em sembla molt interessant el cas d'un grup que es diu Fantastic School, que aquests fan recomanacions i a la vegada escola d'escriptura, i amb aquests no acostumes a veure col·laboració pagada. Llavors, sempre és una garantia.
De totes maneres, hi ha alguns avantatges per als lectors, no?
Sí, evidentment. El fet de... Moltes vegades els hi arriben les ARC, les còpies avançades de lectura, que això abans només arribaven a llibreries, ara arriben a llibreries i arriben també amb aquests influencers o amb aquestes influencers, que són còpies prèvies a l'edició del llibre, amb la qual cosa, abans que surti el llibre, ells ja poden recomanar-la. Això és molt interessant, perquè són proves sense corregir moltes vegades, però ja et pots fer una idea de com està escrit, de què va... I, home, és molt interessant. I també el fet de que algunes d'aquestes persones s'han dedicat a promocionar o recomanar llibres poc coneguts, però que són molt interessants. Llavors, o, per exemple, literatura coreana, literatura xinesa, que no ens arriba tan habitualment, estem molt acostumats a l'occidental, i especialment l'americana, que té molta influència. Clar, el fet de conèixer altres cultures a través dels seus llibres, home, sempre resulta tremendament interessant.
Pablo, cap a on va aquesta tendència? Com pot evolucionar tot aquest món?
Pues mira, cap a on va, jo crec que és cada vegada cap al vídeo més curt, cap a la recomanació més breu, perquè, evidentment, això és el que demanda el públic, i està en creixement encara. Vull dir, seguirà creixent, seguirà influint, i seguirà funcionant, perquè, i a més, les editorials ja han vist que els hi fa falta recolzar aquests creadors i creadores de contingut, ja sigui senzillament regalant-los el llibre prèviament a que surti, com bueno, contractant-los perquè facin la promoció.
Val. Jo al principi et deia, farem una llista dels noms. Ens has recomanat la Carla, ens has recomanat aquest altre, com es diu? El
Mira, School? Jo m'he fet una petita llista d'alguns que a mi em semblen destacables. Fantàstic School, per el que t'he explicat. Mm. De que és, a més, són gent gran, s'adrecen molt a un públic adult. Les paraules de fa, que aquesta és de les primeres que hi va bé, igual que la Raquel Brun, que són, ja porten molt de temps i ho fan molt bé. El col·leccionista de mundos, especialment si t'agrada la novel·la fantàstica o de ciència-ficció, la Carla Clavera, evidentment, de Todo un Paco, del Paco Hernández, si t'agrada el còmic, i una de les que més estan funcionant a TikTok, que és la Maria Mascat, que realment és una noia llibretera, jove, molt dinàmica i que ho recomana superbé.
Doncs fantàstic. Un tema molt interessant, com sempre.
Sí, la veritat és que...
I molt d'actualitat.
Sí, sí, sí.
Doncs escolta, que tinguis una bona setmana.
Igualment.
Així s'acaba aquest primer Connectats de la setmana. Recordeu, som a dimarts, però ens queda tota la setmana per endavant. Demà tornem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, en l'edició de dimecres, però. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.